Tot costa.
Riquelme anuncia que fitxarà Haaland i només ha faltat que surti a desmentir-lo un cosí segon del noruec. Florentino Pérez anuncia que fitxarà Mourinho i el Benfica l'avisa que ja costa 15 milions d'ecus. Les eleccions blanques són un circ de tres pistes i vés a saber si més igualades del que semblava.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dijous, 4 de juny de 2026. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que el Benfica ha comunicat que Florentino Pérez els ha dit que firmarà Mourinho si guanya les eleccions, i això vol dir que executaria la clàusula, que ells ja ens informen que és de 15 milions d'euros. Tot plegat l'endemà que l'altre candidat a les eleccions del Madrid, Riquelme, assegurés que té lligat Haaland i es comprometés a pagar la quota dels socis per un any si no l'acaba portant. Això, evidentment, recorda a una maniobra que va fer en el seu dia el mateix Florentino Pérez, sí, per accedir a la presidència del Madrid el primer cop, amb Figo. Ho va acabar complint. Figo també el va desmentir, per cert. El City diu que el jugador té contracte i que no té clàusula de sortida.
Tot això enmig de tots aquests anuncis en programes molt allunyats de la temàtica esportiva, shows de...
Meravellós.
La intel·ligència artificial actuant també, sí, en aquest...
I espera't que aquesta nit l'Odan Florentino va a la nave del misterio. És que això sé que no m'ho perdo.
La nave del misterio?
Bueno, quinto milenio,
ara...
sí.
Ah,
d'acord. No, ara es diu Horizonte, una cosa
així. No, es diu Quinto Milenio, no? I és la nave, i ell, quan comença, diu Bienvenidos a la nave del misterio.
Això, doncs, a la nave del misterio, en fi.
No veig, fer dels espectadors.
Les del Barça, les del Barça van tenir els seus moments, però això està superant, està excel·lint.
Se m'està fent molt curt.
Curtes, sí, estic d'acord.
Perquè el diumenge no pot acabar-se, això.
Jo crec que algú ha d'impugnar.
Jo crec que...
Els hi falta anar a Masterchef. A tocar a Més Suena, a la Voz Kids, a Passar Palabra i a algun programa més.
Ara en parlarem amb el David Sánchez i de tot plegat, però tampoc podem abusar amb els dos últims mesos que ens està regalant el Real Madrid. Això s'acaba un dia o altre. No us penseu que serà així
molt
sempre.
Curt, molt curt.
A les 9 es juga l'amistós de preparació pel Mundial entre la selecció espanyola amb 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà la Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, ni els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz. En canvi, podria debutar amb la selecció absoluta, la selecció espanyola absoluta, el també blaugrana Marc Bartra.
De seguida que surti l'11 espanyol, saludarem el Roger Arbusà, que és a Riazor, per saber quants dels jugadors del Barça i quants catalans d'aquesta convocatòria entren en escena avui.
I el president del Girona, Delfí Geli, ha demanat avui disculpes als seguidors pel descens a segona, reconeix que ha estat un sotrac. També ha parlat Quique Cárcel, el director esportiu del club gironí. De fet, han parlat tots els responsables
tota
del Girona,
sí, sí,
en aquesta compareixença, i Quique Cárcel creu que ara toca mirar el futur, pensar tornar com més aviat millor com a primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, que evidentment aquest descens pot afectar algunes coses, i diu que han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell.
Tot i que ha deixat dit que no serà
una qüestió imminent.
Després, amb el Solà, repassarem el més destacat d'aquesta interessantíssima i necessària, jo diria, també compareixença de la plana major de la Girona, i analitzarem quines conclusions en traiem, perquè n'hi ha, evidentment, en matèria esportiva, però gairebé diria que encara més en matèria de projecte patrimonial, institucional, etc.
I el Barça de bàsquet pot aconseguir aquest vespre la classificació per les semifinals de la Lliga ACB si derrota l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. Els de Xavi Pasqual van guanyar el primer partit a Múrcia. Aquest partit acaba de començar. De fet, això que sentiu és la Lloberes i el Macià. Ara mateix el Barça perd de 5, 3-8, quan tot just portem 2 minuts del primer quart.
Bola que pica el ferro, que pica el vidre, recupera el Barça, Juan i Marcos posa la directa, li fan potser falta, Obra per Xanguelia.
Avui estan centrats en el partit sí, sí. I fan, no saluden tu.
Fan bé perquè no ha començat bé el partit pels interessos del Barça i, de fet, m'ha fet recordar que Sergi Soler el dimarts em va dir sí, sí, molt bé, l'any passat també vam guanyar el primer partit a Màlaga i després vam perdre els dos següents. Per tant, peus al terra, tocarà remar encara i molt. De moment guanyat de 5 lo que en Múrcia a l'inici del partit.
Ja ho he sentit, eh? Al Digital de Catalunya Ràdio teniu el partit íntegre amb el Macià i la Lloberes. També avui el Madrid arrisca quedar eliminat, va perdre el primer partit a Madrid i avui juga a Tenerife a partir de les 9 del vespre. Per tu no canvia el pronòstic de favorit al Madrid, eh?
No.
Però avui hi ha un... bueno, és un partit.
No, és que això ho faig, sí, el Madrid.
Esteu d'un negatiu?
El Madrid s'hi juga... No, negatiu no, però el Madrid avui s'hi juga a la Pella, és indiscutible, i jo tinc bastant clar que la salvarà, però vaja, ja ho veurem.
Demà la Penya intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona després d'haver perdut ahir el primer partit.
De fet, el de la Penya a Baskonia és, diria, l'únic partit que ha anat sobre el pronòstic, perquè ningú esperava que el Barça guanyés tan clarament a Múrcia. Evidentment, ningú esperava que el Madrid palmés a casa contra el Tenerife i fins i tot diria que ningú esperava una victòria tan ajustada com la que va aconseguir ahir el València sobre el Bilbao. Només van guanyar de 5 els de Pedro Martínez.
I, tornant al futbol, l'Espanyol femení ha renovat la portera francesa Román Salvador. Fins l'any vinent, Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Mentrestant, i tornant ara al bàsquet, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha dit avui que Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja. El director esportiu té clar que l'equip gironí jugarà la pròxima temporada a Europa, encara no saben a quina competició.
Ahir ja ho avançava el Macià al cinquè quart. Tant el Manresa com el Girona seran equips europeus la temporada vinent, però bé, és gairebé més complexa que el fair play financer saber en quina competició europea jugaràs la temporada següent.
I jo esperava trobar-te avui de molt bon humor, perquè ahir els Knicks... No, però no, suficient, tenint en compte que heu començat la sèrie de la final de la NBA guanyant els Spurs en el primer partit per 95-105, els Knicks.
Prudència, només dos dels últims 5 campions han guanyat el primer partit, per tant...
Cal. No ha anat bé aquesta victòria, no, clar?
És que... a veure-la.
Jo,
és que... Vas començar el dia, vas durar 2 minuts.
No vaig acabar el primer quart.
Jo confesso que la part bona, que és l'últim quart i mig, que és quan palmàvem de 14 i hem remuntat, ho he hagut de veure en diferit aquest matí perquè ja passava figues.
Hi havia emoció, però...
No, i va començar bé en New York. Després, sí, jo quan em vaig anar a dormir guanyava a New York.
Fins al descans anàvem bé, però després hem tingut una petita crisi.
Sí, després he vist el resum, sí, sí.
Tenis, Roland Garros, a la competició femenina, Andreieva és la primera finalista després d'eliminar la teva cosina Marta Kostiuk per 2-0. No, veig que no. Últimament no ens escolteu. És la cosina, ja, llunyana, però cosina del Costa.
Per sort hi ha algú que conserva el sentit de l'humor en el programa.
Sí, exacte, que efectivament.
T'estàs començant a semblar massa a Costa.
Sí, sí, però és que avui n'ha fet una que jo l'hagués comprat i no ha tingut èxit a la redacció. Ara no me'n recordo.
Jo tampoc. Tinc tant talent que sóc incapaç de recordar els meus últims acudits bons.
Andreieva s'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria del partit que està en joc entre Diana Schneider i Chwalinska. Ah, sí, mira, han recuperat. Devia ploure una miqueta a Roland Garros perquè el Ceres que estava aturat, ara tornen. El primer set l'ha guanyat Chwalinska per 7-6. El segon set el domina Schneider per 4-3 i ara en joc el vuitè joc. I demà juguen les semifinals individuals masculines. Kovoli contra Arnaldi, finalista d'Itàlia, per tant, i Menzik contra Zverev.
Ja m'he recordat de
l'exhibició d'avui. A mi m'ha fet preil·lusió.
Que dimarts el Barça va guanyar l'UCAM del Múrcia i avui jugant a l'UCAM del Barça.
Era bo.
Era bo, estava bé.
Aquest és el... Aquest és el mapa esportiu
d'aquest... No podem ser un públic exigent. No m'ha acabat.
Què ha passat més?
Deixa'm explicar-te que aquest cap de setmana...
Avui Marcos López estarà traient el cap per la finestra.
UCAM del Barça.
És bo, és bo.
Una que m'ha explicat el Dami Aguilar, que aquest cap de setmana MotoGP corre el circuit hongarès de Balaton, un escenari molt propici per Marc Márquez, però el campió ha posat el fre només a arribar. Ha dit que podria aconseguir resultats, però que no toca. Evidentment, caldrà veure-ho després. L'any passat va sumar els 37 punts en joc. Tirar pilotes fora Marc Márquez? Es pregunta el Damià Aguilar.
Sí, sí.
Doncs ho sabrem dissabte i diumenge a les transmissions de l'Univers MotoGP de Catalunya Ràdio.
Ja estic rebent felicitacions per
Ucam pel teu premi,
del,
no?
Del Barça. Aquest, ara sí, és el mapa esportiu d'aquest dijous, que, com sempre, té una pregunta per la nostra audiència.
Què li interessa més al Barça? Després del que heu vist en els últims dies, en aquesta campanya electoral, del que veniu veient, què li interessa més al Barça? Que guanyi Florentino o que guanyi Riquelme? El que podria ser el mateix.
Que fitxin Haaland?
Mourinho o Haaland. Mm. Clar, que si ho preguntes així, queda molt clar aquí per què li interessa, però Haaland no és segur, clar. Què li interessa més al Barça? Que guanyi Florentino o que guanyi Riquelme? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i votar a l'enquesta amb les dues opcions, Florentino, Riquelme. La Sònia estarà ben pendent també de les vostres reflexions i comentaris.
Perquè som un programa rigorós, perquè n'hi hauria per incloure l'opció Torre Bruno com a tercer aspirant o Juanito Navarro, fins i tot a la presidència.
Jordi Ferrer.
Per exemple, també que ja seria l'últim gir que li falta presentar-se a les eleccions del Madrid. Va, des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
Amb la companyia ja anunciada del Santi Jiménez. Hola, Santi, bona tarda.
Molt bona tarda a tots.
També aquí de cos present la Laia Bonals. Hola, Laia.
Bona tarda.
I en la distància física que no anímica, Jordi Grau, bona tarda.
Què tal, com esteu? Bona tarda.
Molt bé, i vos?
Molt bé, aquí veient de reull el bàsquet, que per cert...
No ha començat,
això. Es fa pel Canal Esport 3, eh?
Sí, senyor, tens tota la raó. I tot i que no ha començat gens bé, el podeu seguir evidentment al canal Esport 3, també a l'antena digital de Catalunya.
Ara per de 4, calma.
Queda un mundo.
No, sí,
però no, home, sí. No hem començat com l'altre dia.
Equip Sergi Soler.
Jo fins que no vegi el 2-0 no vull avançar esdeveniments. Va, entrem en matèria. Abans toca recordar que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Jo havia pensat més en una alarma de submarí, així, estil...
Tot costa una dècada.
Quan va ser això del submarí? No me'n recordo. Fa molt temps, era jove, segurament.
Jo recordo que em va fer molta gràcia. Aquesta sí que em va fer molta gràcia.
Encara ho sé fer, però ara intento...
Jo crec que és de la primera temporada.
No
fa tant.
És primera temporada o segona màxim, perquè és invasió de camp. És quan vas fer... Amb això vam utilitzar la invasió de camp i això...
Pot ser.
Segona temporada, potser, mira què et dic.
Bé, doncs aleshores ho vaig fer a la primera i a la desena.
Fa molts anys.
Ara.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Estem ja endolladíssims al Primavera. Demà Tot Costa especial des del Primavera Sound de Barcelona. I el Salva Pou ha volgut arrencar avui amb Renaldo i Clara. La Clara és la Clara Vinyals, que és una artista catalana. El Renaldo no és català. A veure.
És que ara crec que només és Clara, però vaja. No.
Què s'ha fet el Renaldo?
Renaldo ha marxat a l'Inter.
No, deu estar a la concentració del Brasil.
A veure, què passa? Sí, què passa, Salva?
És la Clara Vinyals, sí. I efectivament el Renaldo no existeix. És un grup, eh?
Que és el nom del grup.
Ah. Sí, no són un duet, perquè ens entenguem.
Sí, la Clara té un amic imaginari.
Bé, ho pots dir així. Sí.
Renaldo.
No sé si és millor això el que m'ha dit.
Renaldo.
Doncs mola, posat a triar un nom.
Renaldo li va oferir un projecte.
Renaldo.
Li vam oferir un projecte.
La Clara veu i guitarra i després el grup també el formen el Guillem, el Rodrigo i el Pau, però no hi ha cap Ronaldo.
Per no posar els tres noms i no fer diferències, va triar en Ronaldo. Bé, doncs no sona gens malament i actuen avui al Primavera, eh? Tant de bo que el respecti el temps, perquè la tarda, vaja, no està gaire catòlica a la ciutat de Barcelona. Va, Marcos García, bona tarda.
Bona tarda.
El Marcos és el responsable de resumir-nos les últimes hores de circ de tres pistes en matèria d'eleccions blanques. Per on hem de començar? Per Mourinho, per
sí,
Haaland?
Us ho he fet per noms de candidats. No consta aquesta hora que Enrique Riquelme tingui cap precontracte amb Ronaldo ni amb Clara. Ahir Enrique Riquelme anunciava, us ho he fet per ordre, començant per ahir a la nit.
D'acord.
Enrique Riquelme anunciava els fitxatges de Haaland i Rodri si ell és president.
S'ha de dir a on?
A l'Hormiguero. Ho feia a l'Hormiguero.
Amb tranques i barranques.
Sí, de fet, anàvem comentant al Tot Costa tots aquests dies que el de Rodri el anava dient, però d'aquella manera. Ja. Ahir sí que ja el diu de manera definitiva.
Clar, però al costat del de Haaland ara ha quedat gairebé en un secundari, pobre. Sí. Tot un pilotador. De fet, el Rodri és pilotador i l'altre no, però coses de...
Tranques i barranques.
Coses de la vida.
Poc després de que Riquelme estigués amb tranques i barranques, ahir la nit mateix l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Tant la representant com el pare de Haaland deien literalment és molt divertit, però això no és cert. Ja aquest matí, el Manchester City ens fa arribar un missatge amb quatre punts. Primer, nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. Segon, qualifica de mentides totes aquestes informacions. Tercer, diu que no hi ha cap clàusula de sortida en el contracte de Haaland i afegeix que estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Després d'aquest desmentit de l'entorn de Haaland i del Manchester City, Riquelme insistia en declaracions de televisió espanyola.
Y le temo todo el respeto al City y le pido que no se haya podido malinterpretar. Haaland, y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual, son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, porque tiene una cláusula, y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
De l'equip de Riquelme ens han compartit captura de pantalla del compromís firmat davant de notari que té un munt de paraules, us ho resumeixo amb dos punts fonamentals. Primer, compromís per escrit en acte notarial de fitxar Haaland i Rodri amb aval personal de quota de tots els socis de la propera temporada. Això vol dir, si no porto aquests dos senyors i sóc president, pago les quotes de tota la temporada. Això ens diuen que són uns 17-18 milions d'euros, més o menys.
Per ell és menys que per nosaltres un cafè.
Peanuts. També diu, en aquest aval que ha firmat davant el notari, que no canviarà el model de propietat en aquest mandat i que no vendrà cap part del club. Això, sí, aquí, si voleu, parem, perquè és la carpeta, com si diguéssim, jugadors de Riquelme.
També et dic que més que el compromís, que no en dubto de pagar els abonaments si no fa el fitxatge, a mi m'hauria convençut més veure el contracte amb Haaland, però és evident que no ho tenim. Què més,
Marc? Això és un Florentino any 2000.
No, total, sí. És exactament el mateix que va fer amb Figo. Amb la diferència, ell diu que Haaland té clàusula, el City diu que no, amb la diferència que Figo tenia una clàusula i, per tant, Florentino no hi ha ni de parlar amb el Barça. I, en canvi, jo tinc entès que aquest senyor sí que haurà de parlar amb el City, però vaja, ja hi arribarem. Primer hauria de guanyar les eleccions perquè ho puguem comprovar.
Ho ha dit, en aquesta entrevista en Televisió Espanyola i també una que ha fet avui al diari AS, ha insistit que sí a tot, però hauré de parlar amb el City i, de fet, deia, ho faré a partir de dilluns. A la carpeta, Riquelme, però entrenador. Diu que abans de diumenge, per tant, entenem que demà passat, donarà el nom del seu entrenador. S'està filtrant que podria ser Jürgen Klopp. De fet, ens diuen que serà Klopp, però en aquestes declaracions també ha dit Riquelme que ell no ha parlat personalment amb Klopp ni amb cap dels entrenadors candidats i també ha deixat caure que els entrenadors que més li agraden estan en actiu. Per tant, no sé si estem jugant a dir Klopp i acabarà sent un altre. També és una tarteta, per si voleu que us el deixi sobre la taula, però ens asseguren que el nom que té Riquelme per dir és Klopp.
El de Klopp no sabem quan l'anunciarà. Jo ho veig con les manos en la massa o una cosa així per anar... o el Bona Cuina per venir a presentar-ho, ja que aquesta setmana ha passat per Barcelona. Per tant, Riquelme va amb suposadament Klopp i de manera ja pública Haaland i Rodri. I tot això, Florentino contraataca amb què?
A la mateixa hora exactament que Riquelme estava dient hola, què tal? Jo vindré amb Rodri i amb Haaland. Florentino estava fent anuncis de pagament a la mateixa hora al mateix canal de televisió amb una publicació d'aquest vídeo, ara el sentireu, és José Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid. El Madrid li fa la pregunta de si vostè vindria, és a dir, Florentino li pregunta vostè vindria, i el portuguès respon així.
Sí. Na, 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 na,
na, na, na. És surrealista, eh? Estem vivint.
D'acord, és Mourinho posant amb la samarreta del Madrid a sobre, dient que sí, i amb aquesta fanfàrria que recorda l'himne del Madrid. Sobre això, ahir els companys portuguesos de Record van ser els primers en dir Mourinho li ha comunicat al Benfica que això està fet amb intel·ligència artificial. Aquest matí nosaltres hem parlat amb el moll de l'os de Mourinho i ens han confirmat que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid per fer aquest anunci, però que aquesta és una imatge creada per l'equip de campanya de Florentino, però que evidentment Mourinho ja ha donat el vistiplau.
És que pot ser veritat les dues coses.
Clar. Mourinho ha dit que sí a aquest vídeo. D'aquesta tarda sobre...
Però pare, és que és molt divertit perquè Mourinho li diu al Benfica no, és que això, que aquest vídeo l'han fet amb intel·ligència artificial, collons, però si has donat el consentiment, clar, quina importància té.
Les dues coses poden ser veritat, tranquil·lament.
Què més, Marco?
La mateixa que el Benfica dona per fet, òbviament, que Mourinho marxarà, sí, perquè sí, ja els sí, havia dit.
Però si dona 15 quilos...
Encantats de la vida.
Això que diu el Santi ho ha dit al Benfica fa tot just una estoneta. Comunicat del Benfica, confirmació oficial que si Florentino guanya les eleccions, Mourinho serà entrenador del Madrid a canvi d'aquests 15 milions d'euros que diu el Santi, que és la clàusula de rescisió. Això sobre Mourinho i Florentino. Què més té al cap Florentino? Konaté. Florentino, si és president del Real Madrid, fitxa Konaté, central del Liverpool. Abans de diumenge anunciarà, diu Florentino, una altra defensa. Dumfries està pràcticament fet. De fet, avui Ronald Koeman en parlava, deia, home, jo preferiria que anés al Barça, pràcticament el donava per fet. Entre els noms que relacionen amb Florentino també hi ha Guardiol, d'aquest ens diuen que és més aviat que el jugador s'hi posa bé, que no pas que Florentino el tingui en la llista en el top, i sí que vol un migcampista de creació, pel que diuen el del PSG, João Neves, li agrada molt a Florentino.
Ja, i a mi també. En fi, per cert, també hi ha guerra de pancartes.
Sí, sí, aquesta és boníssima. A Madrid avui Riquelme ha publicat una nova lona, zona castellana, al carrer Diego de León. Us heu d'imaginar com si vosaltres poséssiu un anunci d'aquests d'immobiliària per vendre a casa vostra, en el que poseu la vostra referència. És una foto del Bernabéu amb un gran cartell com si fos un anunci d'una immobiliària que diu es ven... F. Pérez. Per tant, razón Florentino Pérez, i diu, i tu què faràs? És una lona de Riquelme. A tot això, per acabar-ho de debò, aquesta nit entrevista de Florentino Pérez, una mica abans de les 10, a 4, a Horizonte, a Míker Jiménez. Això sí que serà una nova dimensió.
La nave del misteri.
Madrid, Madrid, Madrid.
El boig de la Castellana.
Me l'imagino engaviat, amb ganes de sortir a jugar, d'actuar avui al Tot Costa. David Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda, que no s'acabi mai.
Hi ha coincidència.
Fes el que puguis, per favor, David. Allarga-ho.
No podem impugnar les eleccions i que duri un mes més, això?
Espectacular, una llàstima que només hagin estat prop de dues setmanes perquè la baralla electoral està sent espectacular perquè ningú se l'esperava, eh?
Clar, resumint tot el que ens ha explicat el Marcos i donant fe que no ens menteixen, que és molt suposar, Riquelme va amb Haaland, amb Rodri i suposadament amb Klopp, i Florentino, una mica més discret, va amb Mourinho, car però discret, i amb Dumfries, Konaté, vaja, no bons jugadors, però que jo crec que no mouen un sol vot. Pot ser que això estigui canviant, no diré el signe, perquè a mi em sembla que continuarà guanyant Florentino, però que estigui igualant més del que podíem imaginar a les eleccions?
Jo estic convençut que sí, que no guanyarà, però sí que està apropant la distància. A principi de campanya es parlava d'un 90-10 en favor de Florentino Pérez, ara es parla d'un 60-40, que estaria força bé per l'Enrique Riquelme. Jo crec que el que ha fet Florentino és anar a rebufo, com es diu per aquí, d'Enrique Riquelme durant tota la campanya. L'intenció de Florentino mai va ser anunciar incorporacions per tal de convèncer el soci de cara a diumenge, però el fet que Enrique Riquelme estigui cada 48 hores presentant o anunciant una incorporació, doncs ha propiciat que Florentino engegui una miqueta la maquinària. El que està fent Florentino és confirmar la idea que tenia el Madrid de reforçar el seu planter la propera temporada. Cap dels noms que surten públicament als mitjans de comunicació són una sorpresa. Mourinho ja se sabia fa un mes, el tema de Konaté fa pràcticament una temporada que es parla de que quan acabés contracte amb el Liverpool arribaria al Madrid amb la carta de llibertat. El fet que estigui Jorge Méndez de nou dins del Real Madrid, doncs apropa jugadors com Dumfries o com el propi João Neves a la capital. Jo crec que l'Enrique Riquelme està fent una campanya espectacular i està, com deia el Santi Grec, està calcant el que va fer Florentino a la seva primera etapa, perquè després de l'intervenció del Enrique Riquelme ahir amb Pablo Motos a l'Hormiguero, s'han apressurat tota la gent cercana a Florentino Pérez a desmentir la notícia, però és exactament el mateix que va passar amb Luis Figo, que recordo que va ser el propi portuguès qui 24 hores abans amb Toni Frieros va desmentir la notícia de Florentino Pérez.
Sí, jo insisteixo que aquí els desmentiments te'ls pots creure o no, amb igual pinces. Que et pots creure el que digui Riquelme. Aquí la diferència amb Figo és que Figo tenia una clàusula i Haaland, de moment, no ens consta, és a dir...
Segons diu Riquelme i defensa Riquelme en una entrevista avui, com deia ara el Marcos al diari AS, sí que té clàusula.
Clar, però el City diu que no.
És a dir, el City... Jo vaig viure el reportatge de Figo a Portocervo, posant amb la samarreta del Barça, dient, mañana vuelo a Barcelona, escolta, i me presento
Figo,
el Barça.
Figo va arribar al Barça perquè havia firmat dos contractes al mateix.
Sí.
Figo tenia antecedents penals. Que sapiguem Haaland, no. Vaja, a mi em sorprèn.
Però si Riquelme s'hi compromet, és a dir, si acaba sent president del Madrid, farà tot el possible poder fitxar Haaland, pagar el que calgui, perquè és que si no són 18 milions d'euros de la seva butxaca.
Però que 18 milions a un senyor que...
Va, però són 18 milions, eh?
Bé, sí, bueno...
És exactament el mateix que va prometre Florentino Pérez.
I és una manera de començar un mandat mica de l'inrés, sí, escolta, és a dir, si ell...
La porta el va començar amb Beckham, i aquí estem. Jo, és que em sembla que 18 milions... 18 milions... Rechberg, 18 milions per aquest senyor... A mi, és que aquest senyor ha avalat 200 milions del seu propi patrimoni. Vull dir, no.
Si el Madrid, jo no sé si el Madrid té l'economia ara com per plantar una oferta de 200 milions per Haaland, però si el Madrid la planta i el jugador vol, evidentment, anar al Madrid, doncs probablement el City no és un club estil PSG que és etiqueta sí o no. El City negocia.
Ja, però no has utilitzat la millor entrada. És a dir, jo si fos del City, que tampoc els falten els calés, diria, no, mirin, perquè si tu permets això, et converteixes en un club vulnerable. És a dir, qualsevol pot venir i dir, vull aquest.
Sí, sí, però és que això tots els clubs ho són.
No, home, no, tots no. Si tu tens capacitat...
Què està fent el Barça amb l'Atlètic de Madrid, amb Julián?
Sí,
però... Està dient, hola, vull aquest.
Però l'Atlètic de Madrid no té ni la identitat, ni encara menys la capacitat econòmica del City, que jo crec que sí que es pot enfrontar amb Haaland. Una altra cosa és que no t'interessi... Vaja, és...
Fins ara el City, jo no sé si canviarà de política, però fins ara el City ha demostrat que si un jugador vol marxar, negocia la clàusula,
és a dir, negocia
el seu preu. Sí,
però Julián, us recordo que el City era suplent.
Sí, sí.
Això és important. Haaland és l'estrella del City. Vull dir que és que, bueno, a mi em sorprendria molt, però, David, a Madrid se li dona credibilitat als moviments de Riquelme?
Jo crec que li donen bastanta credibilitat, eh? Jo crec que serà indemostrable, perquè continuo pensant que no guanyarà les eleccions i ningú podrà demostrar que no hagués fitxat pel Madrid en el cas de que hagués guanyat les eleccions Enrique Riquelme, però per mi té un mèrit espectacular per mi el que està fent Riquelme, que recordem, es va presentar unes eleccions de sorpresa Florentino Pérez estava convençut el dia que va convocar eleccions que ningú seria capaç d'enfrontar-se a ell a les eleccions de la presidència del Real Madrid. Va aconseguir l'aval de 200 quilos, amb molts inconvenients, però ho va aconseguir. El tema de Rodri, jo crec que no sé si el té tancat, però el tindria encarrilat. Jo no sé què té signat amb Haaland, però alguna cosa té parlat Enrique Riquelme amb el pare de Haaland. Jo em consta que Raúl González Blanco, que està treballant també, com sabeu, amb Enrique Riquelme, està treballant el tema de Jürgen Klopp o el tema del tècnic de la propera temporada. Per mi, el que ha fet Enrique Riquelme en 7 dies té molt de mèrit.
Posem per cas que tot el que diu Enrique Riquelme és veritat. Santi, Grau, Laia, què és el que us... faré servir el verb inquietar. Què és el que més us inquietaria? Que vingués Klopp, que vingués Haaland, Rodri fins i tot?
No massa. Jo crec que el festival és tan divertit. Klopp, potser.
És que per mi que vingui Klopp, que és veritat que Klopp porta 2 anys.
Perquè Klopp, l'arribada de Klopp suposaria fer una neteja i un canvi de filosofia dins de l'equip que seria un daltabaix. Jo no em veig a Klopp amb Vinícius i Mbappé junts.
No sembla, no.
No. Jo no em veig a Klopp amb Guller, per exemple. Jo crec que l'arribada de Klopp seria una revolució si li deixen fer les coses.
Aquí el que apuntava la Sònia...
O sigui, Klopp arriba i arribaria amb l'escombra...
La Sònia deia abans que cal veure quin és el potencial econòmic real del Madrid. És a dir, jo no sé si el Madrid està en condicions de dir ara faig una plantilla nova.
Jo crec que no.
No crec que nova, però si tu ja t'apostes per aquest tipus de noms, ja venen de la mà d'un desenvolupament econòmic bastant gran. Dels tres que diu Riquelme que té encaminats i que són els que haurien de ser, i amb aquest Jürgen Klopp, entre cometes, que és el nom que tots sabem que vol posar sobre la taula, el que menys em preocupa és Haaland. Però perquè crec que l'encaix dins d'aquesta plantilla és bastant justa.
Home, si fitxes Haaland, t'has de vendre en comptes de davant, això segur.
I això ja implicaria un nou
vaja,
drama?
El més lògic seria vendre's Vinícius, que encara
Vinícius
no renovar.
Vinícius no marxa ni boig.
Clar, és que aquest és l'altre punt.
Ja, queda un any de contracte,
Ah, bueno, clar.
Se la farà la cadira
com
si...
Vinícius pot marxar gratis, d'aquí un any.
Sí, sí. De fet, d'aquí 6 mesos.
Bueno, clar.
Pot començar a negociar d'aquí 6 mesos, sí, sí. Grau, com ho veus?
Home, jo el que veig és que d'aquestes opcions, si no poden ser totes, perquè clar, aquí el drama seria que fossin totes, però si no són totes, jo crec que futbolísticament el que més canviaria el Madrid a dia d'avui és Rodri. És el jugador que més diferencial, tenint en compte que per mi el gran dèficit del Madrid és el mig del camp. Sí. Ja des que van marxar Modric i Kroos. Perquè dius, home, sí, Haaland és la bomba, però és que si d'alguna cosa tens la sensació que va sobrat el Madrid és de davanters com Vinícius i la quantitat de gols que marca Mbappé, tens la sensació que ja ho té tapat.
Sí, sí, no, l'única jugada que se m'acut, però el David ja diu que no és possible, és fitxar Haaland i tirar Mbappé a l'esquerra i llavors pots tenir un cabal de gols bastant...
Jo fins i tot tinc la sensació que si guanya Florentino, Rodri també vindrà,
Jo crec que no,
No?
No.
Ah.
Oh, és que...
Florentino no hace prisioneros,
Què vols dir?
Si sap, que jo no ho sé si és veritat, si Florentino sap que Rodri...
És de l'altre.
Ah, d'acord.
Que d'aquí és un dels possibles arguments del mateix Haaland per desmentir. És a dir, tu no pots permetre que un candidat et lligui el teu nom a tu perquè, efectivament, si guanya Florentino, que és el gran favorit, et tanques les portes del Madrid. El desmentit del pare de Haaland...
No és especialment agre. No és molt contundent.
Estem aquí entretinguts, sort als candidats.
Sí, i amb Rodri, a mi, pel que jo sé, fins ara, Rodri... A Florentino no li agrada a Rodri, a José Ángel Sánchez no li agrada a Rodri, no volen a Rodri. És a dir, i a més hi ha l'altra part que ha dit ara el David, que és la de... Si tu vas amb Riquelme, amb mi no vindràs,
Això és raonable, que sí. Jo el fitxatge de Rodri el veig arriscat, perquè el City aquí et fotrà una clavada i és un jugador que et ve d'una lesió de genoll. Vaja, jo a Rodri no l'he vist tornar a jugar com abans de la lesió.
No, jo tampoc.
Això no sé si... Tant de bo que no sigui així, però...
És un
risc.
És un grandíssim jugador, però...
Sí, sí, és una incògnita.
També per al Mundial.
Clar, és veritat que Ara us preguntava què us inquieta més. El trident Mourinho, Dumfries i Konaté intimida bastant menys. Jo sé que estarem d'acord.
Dumfries ens ha donat bastant pel sac, eh?
No està al nivell. Sí,
el que em preocupa més és Dumfries, de tots aquests.
Però Dumfries... És que, clar, Dumfries ve per Carvajal, però Dumfries té els mateixos problemes que Alexander-Arnold, que és ofensivament... És una bomba, defensivament és un colador. Vaja, en fi.
Això que dèieu de Rodri, dues coses molt ràpides. En la comunicació que el City ens comparteix, es parla de Haaland i mai es parla de Rodri. Desmentim... Primera cosa.
Si venen a buscar Rodri...
Desmentim no sé quant sobre Haaland.
Si és per Rodri...
I no de Rodri. I per hablar això que deia el David sobre Rodri, hi ha una cosa que sí que m'ha sorprès amb el pas dels dies, que és que amb el pas dels dies sí que semblava això que estava dient el Jordi respecte a... potser Rodri acaba entrant amb els dos. Doncs no. Amb el pas dels dies, l'acord de Florentino ha fet perdre força a Rodri i, en canvi, et disparen noms estil Vitinha, Neves, Enzo Fernández, aquesta mena de noms pel mig del camp. Sí.
Clar, tio, però és que estàs tocant els dos migcampistes titulars del PSG.
No, això és impossible.
I jo no veig per quin motiu haurien de marxar al PSG, en fi. No. Veurem. Va,
que us... A no ser que algú del Madrid molt bo que juga d'extrema acabi el PSG.
Per Vinícius?
No sé, eh?
Sí, home, Luis Enrique, amb Vinícius, no el deixa entrar ni a la ciutat esportiva.
O torna Mbappé a...
Avui estem tots molt humoristes. Vinga, va.
Que torni Mbappé.
A veure, Sonia Oleart, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Avui hem preguntat, a tom de tot això, què li interessa més al Barça, que guanyi Florentino o que guanyi Riquelme? La nostra audiència diu...
Doncs mira, amb un 84% Florentino, 16% per Riquelme i opinions per tots els gustos.
Sí, això és allò que li feien, que feia tanta ràbia a Xavi. Xavi, quédate. Florent, quédate. Tot el Camp Nou cridant Florent, quédate.
És que
això no ho superaria.
Anys,
eh?
No fa tants anys... A l'afició del Barça es veia com que a veure quan marxa Florentino i ara Florentino s'ha convertit...
No fa tants anys, eh?
No fa tants anys.
Va guanyar la Champions fa 2 anys.
És allò de... I ara és un meme en el que el 86, s'ha dit la Sònia?
Sí, 86.
86 està desitjant...
84-16.
Vale, 84, que guanyi Florentino per seguir veient la caiguda de l'imperi romà.
Jo haig de dir que, com que el David diu que té credibilitat, jo callo, però a mi Enrique Elme em sembla una mica Morning Singers, però, en fi. 86 contra...
No, 84-16.
84-16 guanya de carrer Florentino, per què?
Doncs mira, el culer del sud diu: estic indecis, d'entrada volia Florentino, però després de la promesa de Haaland penso que potser Riquelme pot destrossar l'economia del Madrid més ràpidament. El Biel diu: aniria bé que la deriva que ha agafat Florentino es pugui allargar alguna temporada més abans que els seus socis reaccionin de veritat i arribi algú que ho endreci. L'Àlex diu: Florentino està fent una gran feina fitxant cromos, carregant-se entrenadors i sobretot enfonsant la reputació del Madrid, i ara ens ha promès Mourinho: si guanya tenim la diversió assegurada. El Dani diu: quan el teu enemic s'equivoca no li facis veure, deixa que s'equivoqui més. El Josep diu: en Tito Florent és molt més divertit. A Instagram: hem d'aguantar Florentino com sigui, la seva política de cromos és nefasta, si el Barça està bé no tenen ni hora, Messi i companyia els hi varen fer avorrir, i amb Flick i bons fitxatges no tindrem rival. El Marc diu: un té una gestió dels anys 80 i l'altre té molta pinta de ser un Bartomeu a la madrilenya, em fan dubtar, no sé qui triar.
Aquesta és bona.
I l'Eduard diu: el Tito Florent ens ha donat moltes alegries i Mourinho a l'horitzó és per a fregar-se les mans, però veig a Riquelme com un aspirant a ésser superior, no crec que el canvi fos massa notori.
Jo, penseu el que vulgueu, jo dic que Florentino Pérez ens ha donat moltes alegries.
Fa
jo
posar,
crec que
caldria...
Sí, últimament sí, però abans... Hauríem de tenir una certa visió històrica. El
6 Champions en 10 anys.
Però el canvi que s'ha produït de la percepció és clar i es deu alguna cosa.
David, tu creus que al Barça li interessa que continuï Florentino?
Jo preferiria un canvi perquè Florentino sé que porta dues temporades amb el Nadaplete, però com deia el Santi o el Jordi, porta 6 de 10, 7 Champions des que és president del Real Madrid, i Enrique Riquelme jo sé que és un jove que té molta pasta, però no sé com seria com un gestor de club. Jo preferiria un canvi a la presidència del Madrid, eh? Si és des del prisma del Barcelona, jo preferiria
ja no Riquelme. Ja tornaran a agafar el telèfon a la T4, eh?
Ja, és una llàstima, però...
Mireu, jo estic totalment d'acord amb el David. Hi ha dues coses. Una és aquesta. Ara fa molta gràcia perquè hi ha dos anys en blanc, eh? Però escolta, en l'última dècada, 6 Champions, on s'ha de firmar. I l'altra és que a mi encara em fa més por l'última final de la Champions, tots els que la vau veure per televisió, m'heu de dir qui havia assegut al costat de Šeferin.
Sí, sí.
Qui era la persona asseguda al costat de Šeferin?
Jo també ho vaig pensar.
De moment no és Riquelme. Igual a la llarga ho serà, però de moment no ho és.
També et dic, Jordi, que estan en amistats amb la UEFA, no els han anat especialment malament. Vull dir que tampoc crec que canviï molt l'escenari perquè ara...
Doncs mira, l'has clavat. Si enemistat amb la UEFA ha fet 6 Champions en 10 anys, no em vull imaginar el que serà amb l'amistat amb la UEFA. Jo prefereixo no saber-ho.
Molt bé.
Jo tinc una cosa...
Infantino també fent-li una carta d'amor, no sé si l'heu llegida a Florentino Pérez.
Ah, no.
A Instagram no era?
Bé, però amb Infantino, si la FIFA era l'únic...
Ja, vull dir-te que Infantino... O sigui, jo entenc que ha dit que amb tu el futbol ha canviat, president, no sé... O sigui, Infantino, que em sembla que...
Si han muntat junts al Mundial de Clubs.
Extralimita, perquè els veiessin els nens d'Àfrica gratis.
Per exemple.
Sí. I clar, jo crec que si el president de la FIFA s'extralimita en les seves funcions...
I ho fa bastant sovint.
Probablement.
Molt bé. David, alguna cosa més?
No, deia que si Florentino es presenta a aquestes eleccions amb les cartes d'Enrique Riquelme, és a dir, amb Rodri, amb Klopp, si finalment és Klopp i Haaland, arrasa 95 o 99-1 a les eleccions de diumenge. I que és veritat el que deia Jordi, que és molt sosaines aquest Enrique Riquelme, però jo recordo les primeres eleccions.
No, jo no dic soso, que potser també. Ja sembla que és una mica brandat i que bé, està extremant el discurs.
Sí, una mica populista.
Ja ho entenc,
té molt poc temps per fer una campanya electoral.
Ja ho entenc, però... No em sembla un discurs gaire seriós en general, però vaja, ja s'ho...
Aquí tothom espera que aquesta nit anunciï un pelotazo Florentino Pérez per tal de reactivar el seu botany.
Que
aquest de
la nave del misterio és intolerable.
És meravellós.
És l'humillot de la televisió espanyola.
Com és que va allà? Perquè seran amics.
I l'altre, l'Hormiguero?
Jo t'ho explico.
Em sembla que és un programa amb una audiència brutal.
Enrique Riquelme...
Enrique Riquelme...
Enrique Riquelme tenia... Últimament és política, ja, és política pura i dura, El tema dels somnis i tal fa molt de temps,
Ara ja és... Ara ja és Vox i Vox.
Ara, el tema és que Enrique Riquelme ho tenia tancat amb l'Hormiguero i amb Pablo Motos... Em consta que va rebre moltíssimes pressions tant Antena 3 com Pablo Motos. No van escoltar aquestes pressions i finalment Enrique Riquelme va assistir al programa d'Antena 3 i quan va veure Florentino Pérez que finalment Enrique Riquelme assistia al programa amb més audiència d'aquest país, va negociar amb Mediaset i van acordar la presència de Florentino Pérez a Horizonte, a Míquer Jiménez, on té... diversos col·laboradors molt florentinistes i on segurament serà una entrevista còmoda. És a dir, va a Mediaset perquè és directament el rival d'Antena 3.
I a més, en paral·lel...
És curiós, sembla que hauria de ser una mica al revés, eh?
Sí, semblaria.
Home, en Florentino ha estat còmode, és en Ferreres, a la Sexta i tot això, no? A Transmèdia.
És que era o Iker Jiménez o la Revuelta, que a la candidatura de Florentino la pregunta de la Màster del Sexta no ve.
Li hauria tret el bombo d'Espanya, eh?
Però encara no preguntant-li a Florentino quants cops ha cardat l'últim mes. És l'últim que ens falta per veure. No podem fer una trucada, David?
Les dues preguntes amb Florentino tenen morbo, eh? La de la la pasta també bastant, eh?
Sí. T'ho dic de la voz, no sé si era de conya, jo vaig preguntar a l'equip de Florentino i, oye, ¿por qué no vais a la revuelta? Ah. I em van dir, hombre, no, no acabamos de ver el tema de la pasta i del sexo.
Però les podia no respondre.
No, no, i jo no descarto que Florentino a Javi sortirà a la casita de Batmari en el Metropolitano.
No,
no descartis.
Enrique Riquelme va estar convidat, eh?
I no va anar?
Va reconèixer ahir.
I no va anar?
No va anar, no va anar.
No, no va anar, vale, vale.
No volia estar amb Lola Lolita i aquesta gent.
És l'únic multimilionari de Madrid que no va acceptar la invitació. David, abraçada, gràcies.
Ceballos va anar.
Sí. Déu.
Dani Ceballos?
No? Dani Ceballos, sí. Hòstia. És l'única aparició que ha tingut en un camp de futbol des de fa uns últims mesos.
Però quin descens de nivell, en fi. Marcos, gràcies.
Adéu, adéu.
A Riazor, Roger Arbusà, bona tarda.
Com esteu? Bona tarda.
Ja tenim 11 de Luis de la Fuente pel amistós que juga a les 9 a Riazor contra l'Iraq i hi ha unes quantes notes interessants en clau blaugrana.
Sí, hi ha 5 jugadors del Barça i la notícia és el debut de Marc Bernal, que debutarà amb la selecció espanyola absoluta. Ahir ja vam sentir de la Fuente que deia que està molt content amb ell. Ja vam dir que avui podria debutar i és titular. També ho són Joan García, Gavi, Olmo i Ferran. Espanya avui en aquest amistós contra l'Iraq, amb Joan García, Pedro Porro, Laporte, John Martín i Grimaldo, Bernal, Gavi, Olmo, per tant, mig al camp 100% del Barça, i al davant Ferran, Borja i Àlex Baena.
Dels convidats, per tant, només juga John Martín i Bernal.
I Bernal. Ah, sí,
no,
sí.
Que ahir I a la Fuente banqueta... va dir, algú no jugarà, però evidentment no tots, perquè volem mirar volem preparar el Mundial, lògicament, i aquesta és l'alineació que, evidentment, té molt de protagonisme del Barça. Jo crec que de la Fuente, en el fons, és un cunyón, perquè avui posar Joan García de titular, jo crec que és juganer.
Sí, bueno, no? Vamos a jugar.
No hi ha raia, no hi ha raia, que va tornar tard.
Ah. Va, d'acord.
Bueno, però podia posar un Simón.
Ja, però és el partit... L'altre partit amistós contra qui és?
De Perú.
Clar, de Perú, dimarts que ve.
Aquest és l'amistós Maria i s'entén que jugui el porter Silvera. Pues no és tan jugant, com pensava. Roger, alguna cosa? La gespa està completa?
Sí, jo la veig bé. Sí, sí, tot està bé. A priori tot està bé. Deixa'm dir que Pedri no hi és, descansa, li dona descans de la Fuente. No és ni a la convocatòria, tampoc Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió, i tampoc hi són els catalans Cucurella, ja ho dèiem, Raya i Víctor Muñoz. A la banqueta hi ha Eric, hi ha Cubarsí, i els catalans Pubill i Sergio Gómez, que també forma part d'aquest grup de reforç, Sergio Gómez, el jugador de la Reial, el jugador de Badalona, que també ha ajudat els jugadors de l'absolut aquests dies aquí a les Roces.
Molt bé, doncs escolta, ara estic pensant que la competència en el prime time d'avui és duríssima, eh? Tens...
No hi ha color.
No, tens l'Espanya-Iraq, tens la nave del misteri on Florentino, tens el Madrid-Tenerife, que el Tenerife-Madrid, que compta, que també té morbo.
Això sí que serà la nave del misteri de l'atracament que li posarà el Tenerife.
I a TV3 Polònia, que això no s'ho salta ningú.
Ja.
Bé, avui ens faltaran vídeos. Arbusà, si hi ha qualsevol novetat a Riazor abans de les 9, ens demanes pas, d'acord?
Molt bé.
Gràcies.
Encara tens vídeo?
A mi m'agraden aquests tocs. Old school.
Toc vintage. Bueno,
vol dir rebobinar-ho, donar-lo a veure.
Sí, rebobinar.
Rebobinar.
Amb el boli. Exacte.
Va, una pausa i Girona. Avui tota la plana major donant explicacions. De seguida, Eduard Solà. Ara venim.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs conegut. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot.
A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
Però tu en saps d'anar amb moto?
No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
I què?
Que em vaig trencar una cama.
Apa!
Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
la casa nostra ja és casa teva.
Que bé.
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra, dilluns 8 de juny, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Hola a tothom, sóc Carles Porta.
Torna a Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
10 minuts i les 8, abans d'entrar en matèria Girona, que avui és interessantíssima. Sònia, tenim descans al Palau, en el Barça-Múrcia.
Sí, tenim descans al Palau. Recordem que està en directe aquest partit entre el Tot Gira. 40-43 està perdent de 3 ara el Barça en aquest descans. Recordem que va guanyar el primer partit a la pista del Múrcia. Si avui guanya, ja passa a semifinals de la Lliga CB. El Tot Gira amb el Macià i la Lloberes. Teniu la transmissió íntegra d'aquest partit.
3 avall és un bon marcador tenint en compte com ha anat la primera part en què el Barça ha anat fent la goma i ha arribat a perdre de 7 i 8 punts. Encara ha acabat prou bé i en tot cas en disposició d'aixecar-ho durant la segona part per poc que l'equip blaugrana millori. L'equip, el Barça, va defensar extraordinàriament bé a Múrcia. Avui, de moment, ja ha rebut 43 punts a la primera part. No va exactament igual de fi l'equip de Xavi Pasqual. Com tampoc no va fi el Girona, que va baixar avui fa 12 dies i avui ha estat el dia triat. Eduard Solà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Per la plana major del club, per explicar, per fer balanç d'aquesta temporada horribilis i, sobretot, per plantejar què ha de venir d'ara endavant.
Sí, una hora i mitja d'explicacions amb els quatre màxims mandataris, el president del club del Figeli, el president del Consell d'Administració i un dels màxims accionistes, Pere Guardiola, el director general Ignasi Masbagà i el director esportiu Quique Cárcel, tots per parlar del que és de cadascú.
Deixa'm dir que, igual que havíem dit, home, estaria bé que sortís algú del Girona a donar explicacions. S'ho han agafat amb calma, però avui ha sortit tothom que havia de sortir. Jo crec que ha explicat tot el que havia d'explicar, potser no amb un discurs que il·lusioni, perquè la situació és la que és, però jo crec que ha estat una roda de premsa molt interessant per saber on és exactament avui el Girona Club de Futbol.
I amb tot el temps del món que hem tingut els periodistes per preguntar, com et deia, gairebé una hora i mitja d'explicacions. Comencem pel començament, si et sembla. Han demanat disculpes pel descens, diuen tots plegats que han fallat, consideren que és un sotrac important, però hi ha màxim compromís de la propietat perquè el projecte, insisteixen, que és a llarg termini, que cal mirar el futur i intentar el retorn a la primera divisió com més aviat millor. Per exemple, ara sentirem el president del Consell d'Administració, Pere Guardiola, que també vol reivindicar que amb ells al capdavant, ara el club són més forts.
Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort. Evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
Per cert, avui fa 9 anys del primer ascens del Girona a primera divisió, que és el 4 de juny del 2017, amb Pablo Machín a la banqueta. Ara sentirem més disculpes, més compromisos per tornar a l'equip a primera divisió, si pot ser, com deia Pere Guardiola, l'any que ve. Màxima confiança de la prioritat cap a, de la propietat cap al director esportiu Quique Cárcel. Avui ha tornat a insistir Pere Guardiola en aquest sentit, que s'ha afegit al capítol de demanar perdó pel descens al director esportiu, que se sent, ara el sentirem, amb un discurs contundent, un dels responsables, però que després d'haver-ho passat molt i molt malament a les hores i els dies posteriors al descens, ara ja torna a tenir forces de cara al futur.
Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
Ja ho heu sentit amb una veu una mica trencada, la de Quique Cárcel. Això pel que fa referència a les disculpes, ja sabem, compromís per tornar l'equip a primera divisió. És un equip més fort que no pas el 2019, que va baixar de primera a segona divisió amb Eusebio a la banqueta. Tots han coincidit a l'hora d'analitzar les causes, el perquè del descens, que al final de temporada ha estat molt i molt dolent, que els va penalitzar aquell 1 de 15 del començament, però que el 4 de 24 del final ha estat letal. Que tot i haver-ho fet molt malament, Pere Guardiola i Quique Cárcel han dit que han tingut moltes ocasions per tancar la permanència, han esmentat el dia del Mallorca, el dia de l'Els, el dia de la Realitat, el dia del camp de l'Oviedo, per exemple, que no han sabut fer-ho, amb punts decisius que han deixat escapar, i aquí hi entra el capítol Mitchell. El director esportiu Quique Cárcel diu que en cas d'haver-se salvat potser hauria continuat, ja hem explicat algunes vegades que sí. Aquesta en principi era la intenció, però com el descens... Diu, ha dit claríssimament que el sentit comú era de final de cicle. Doncs a Mitchell, que ja forma part del passat, ara toca mirar el futur, i un dels punts que volen encertar és, evidentment, el del nou entrenador, que Quique Cárcel diu que continua encara amb el càsting, que estan parlant amb diferents entrenadors, però que volen que sigui de l'estil que vol el club i que, sobretot, arribi amb energia per transmetre-ho a tothom.
Treballant amb moltes... situacions, què és el que realment necessitem en aquest moment de caiguda, de saber que hi ha una plantilla que no serà fàcil gestionar perquè hi ha molts jugadors sota contracte i que tenim que buscar l'ideal conductor des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, per poder treballar sobretot els aspectes mentals. És molt important que aquest conductor estigui preparat, però també a la vegada amb la il·lusió màxima per poder tirar això endavant.
Per cert, que aquest futur entrenador ja sabem que no serà Carles Martínez, que era una de les opcions. Avui s'ha anunciat el seu fitxatge pel Bayer Leverkusen. Per tant, aquesta, que era una de les opcions que hi havia sobre la taula, ja no serà. I per cert, aprofitem per desitjar-li tota la sort del món al Carles, que, com sabeu, ha estat gairebé un corresponsal del Tot Costa a França, a Toulouse, quan l'hem necessitat.
Ara ho pots trucar quan necessites alguna cosa, alguna cosa del futbol alemany,
sí,
no?
Sí, Alemanya, jo crec que...
Sí, la política de comunicació de Leverkusen no és la de Toulouse.
Ah, no, això pot ser.
El truco directament, home,
ja
és igual.
Que...
Truca'l directament, dius, sí. D'acord, ja ho provarem.
Què més, Edu?
Aviam, hi ha molts jugadors, ja ho hem explicat aquests últims dies, amb contracte. Quique Cárcel diu que creu que marxaran els que no voldria que marxessin, és a dir, li han dit quins són els jugadors pals de paller que hauria de ser de cara a la pròxima temporada, i ell diu que, evidentment, els pals de paller és possible que marxin. Ha fet una comparació que diu que hi ha molts directors esportius que l'han trucat per desitjar-li sort de cara al futur, però ha dit, m'han desitjat sort, però després també m'han dit, noi, vull aquest o vull l'altre. No ha volgut entrar en noms. Primer diu que ha de ser l'entrenador, que creu que no serà cosa de dos dies perquè s'estan trobant en dificultats d'equips d'entrenadors que estan acceptant d'altres ofertes. Primer l'entrenador, després la plantilla. Això pel que fa referència al tema esportiu, però hi ha hagut d'altres temes. La situació econòmica. Han explicat que ingressaran uns 16 milions d'euros de compensació per al descens. Ja sabeu que tenen aquesta partida els equips que, els clubs que baixen de primera a segona divisió, i que, per exemple, compte, passaran a tenir uns ingressos de 75 milions, a tenir-la la meitat, cap a uns 37.
Clar, això pel que fa a l'economia. Hi ha una compensació, però no arriba a palmar la meitat del pressupost.
Això pel que fa a l'economia. També s'han parlat d'infraestructures. Han d'arribar els permisos per la segona fase de la ciutat esportiva, que diuen que és una cosa prioritària. Sense ciutat esportiva diu que no hi ha projecte. I el problema continua sent Montilivi, que ja sabeu que és un estadi vell, amb molt poques comoditats, que necessita moltes i moltes reformes, però, esclar, es troba encara amb el tema del Camp Nou, amb el descens de segona divisió. Sí que quedarà en bastant bai, tant la reforma de Montilivi o la possible ubicació d'un Camp Nou en un altre espai, però Guardiola diu que ningú pateixi, diu que el projecte és de la propietat és de llarg termini i que el descens no els aturarà.
Nosaltres vam arribar al club a llarg termini, o sigui, no ens fèiem càrrec del Girona per fer una coseta de 4 o 5 anys i marxar, i ser oportunistes en aquest cas. Nosaltres volíem fer créixer el club i portar-lo al futbol professional amb l'estabilitat que això requereix. Crec que a dia d'avui, després de més de 10 anys, estem més a prop. Dit això, crec que hem viscut els millors 11 anys de la nostra vida i hem de seguir en aquest camí.
Doncs bones notícies, que la propietat es mantingui ferma en el projecte. També és veritat que ha explicat que el nou estadi costa entre 100 i 150 milions d'ecus, i això, evidentment, amb l'equip de segona és més difícil de gestionar. Incorporo una veu, ja el vam saludar dimarts, l'altre Jordi Grau. Grau, com et dius tu de segon?
Jo?
Sí.
Sant Martí.
Doncs Jordi Grau Sant Martí es titularà els dijous, però avui incorporem el Jordi Grau de Girona, el Jordi Grau Ramió, per veure com ho ha vist tot plegat. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda. Què tal? Com esteu?
Molt bé, i vos?
Mira, aquí, aguantant, o sigui que bé, eh?
Això aguantant sempre és bo. Escolta'm, què t'ha semblat, quines conclusions treus del que ens han explicat aquest matí els dirigents del Girona?
Mira, primer de lloc, jo et diria que per una vegada han fet una cosa que segurament l'han feta tard, però que l'han feta bé, que és que han donat la cara, ha sortit qui havia de sortir, sí, excepte el propietari majoritari.
Ara ho comentem, sí.
Han sortit quatre persones... I penso que està bé, ho reclamava abans d'ahir, com ho dèiem, que ho fessin, i ho varen fer-ho, i la veritat és que ha sortit el president del Consell d'Administració, el president institucional, el director general i el director esportiu, i han estat una hora i mitja, és a dir, la veritat és que jo crec que els hi ha costat sortir, però ho han fet bé, tocava fer-ho, i segurament si